A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I la setmana passada vàrem prendre, per allò de dir, posem un títol a la xerrada entre el voler ser i el voler tenir. Doncs avui en Roman ens ha agafat aquests dos verbs tan fonamentals per la vida. Bé, doncs, voler ser pares, voler tenir fills. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16. Són importants aquests dos verbs en aquestes dues decisions, no? Voler ser pares, voler tenir fills.
Sí que va tan lligat una cosa a l'altra, no?
Pot anar lligat o no?
Bueno, a veure, si ho poses com a voler, sí. Clar, per voler ser pare no cal que tinguis fills. Diríem, a veure, les nenes petites quan juguen a mamàs ja estan volent ser mamàs. Dic les nenes, els nens, d'una altra manera en altres coses.
D'acord, no les intueix ningú.
En quin sentit?
Aquest voler ser,
sí.
Quan moltes vegades podem escoltar una certa reflexió quan dir, mira, ja de petites ja van amb un cotxet i amb una nina o amb un nino, com si volguessin... No les indueix ningú. Ve això d'un...
Què? Ah, que no les indueix.
Indueix.
T'entenia intueix.
No les indueix ningú.
Sí.
Sí.
Sa mare. Vull dir, la relació que tenen amb sa mare.
Gràcies, d'acord. D'acord, vols dir, la relació amb la mare...
Clar,
és
estan,
la
jugant,
que...
estan jugant la identificació amb la mare i elles fan de mama.
Entesos.
Perquè, mira, per exemple, una baralla que pot passar entre nenes és quan una sempre vol ser la mama i a l'altra li toca ser la filla. Això acaba en baralla, segur. No hi ha cap nen, el mateix que si juguen a mestres. Si sempre li toca ser l'alumna, no voldrà, perquè caram, si hi ha d'alumna ja n'és, i de filla també, l'assumpte és ocupar l'altre rol, l'altre lloc.
O sigui que a vegades ens agrada jugar a ser el referent d'alguna cosa.
Sí, és a dir, a veure, el joc el que té és una... que és una manera de reviure situacions i de representar-les, i és un, al mateix temps és un intent de comprendre-les. No? Per exemple, les mares moltes vegades diuen, bueno, quan jugueu, més, però per, no saps com crida, li diu de tot, i la castiga, i tal, o quan fa de mare, però si jo no li faig això, no importa, no és una qüestió fidedigna, és una interpretació lliure que de vegades tensa en el paper. I, per exemple, és una mare que crida molt, no? I molt castigadora. Bueno, el que està intentant aquella nena és entendre què se sent estar en aquella posició, no? Què porta... A veure si... No? Perquè, per exemple, hi ha infants que poden creure que la mare disfruta, que està gaudint, no? Quan la castiga. O nens que diuen, jo vull ser mestre perquè ho posaré tot malament, o això bé, això malament, o vés a fer això.
Manaré, vaja.
Exacte, és qui mana.
És qui mana. En això també, no sé si va bé aquella frase, hi ha persones que han nascut per manar i que es veu de petit.
Bueno, a veure, sí, hi ha coses que comencen a veure
sí,
que bastant aviat.
Algú que li agrada manar.
Algú que li agrada manar, algú que li agrada imposar-se. La qüestió després és si ho sabrà fer o no, si aconseguirà, diríem, que els altres li otorguin aquest lloc.
D'acord, no ens desviem, però tornem
al
principi. Amb una mena de juguesca perquè ens matisi en Roman. Es poden voler fills i no tenir-los? I es poden tenir fills i no voler-los?
Clar, l'altre, el voler, és una part de la qüestió, eh? Diríem, de vegades, per exemple, la pregunta quan els pares diuen no, ho vam estar, volíem de fa temps i ho vam estar buscant,
i unes altres que és una frase que es diu molt,
sí,
ho estàvem buscant, ho estàvem buscant.
Sí, ara cada vegada es diu més,
diria. Es diu més?
Sí. Home, justament això dels ser pares es va girant cada vegada més una situació més cultural. No? Quan s'és pare ara? Quan hi ha desig de ser pares? O quan la situació ho permet, la situació de l'home, i diria particularment la de la dona. És a dir, la dona que té una feina o té una professió o té un ofici o té un negoci, té unes altres interessos, inquietuds a la vida, que fan que el fill s'hagi el desig de fill
s'hagi
de posar entremig d'altres.
És bo que sigui així?
A veure, tot passa factura en aquesta vida, diríem, no? Ser pare amb 22 anys és bo, bueno, té les seves coses bones.
Ho dic per allò que tantes vegades s'ha fet valer de la paternitat o la maternitat responsable. M'ho has tret de la boca. I si és que es pot parlar d'això de responsable en el sentit de veure-ho tot d'un punt de vista molt, molt pragmàtic, o ens equivocarem si ho veiem tot des d'un punt de vista tan pragmàtic, perquè pares, mares i avis diran, home, nosaltres que encara estàvem pitjor i vam tenir els fills i vam avançar i els vam tenir perquè els vam voler tenir.
Exactament. O sigui, això la gent més gran ho entén més. Diu, no, l'important és el desig.
És ser Roman?
És un element fonamental, perquè és el que ajuda a suportar tot l'altre.
Tot l'altre què és?
Bueno, diríem tot el que s'haurà d'invertir en aquesta persona.
D'acord. No? Renúncies,
energies,
el canvi de vida. Vaja.
Exactament, un canvi de vida, un canvi d'estatus. Deixes de ser fill per passar a ser pare, que sembla que no res, però sí. És a dir, inclús per molts pares tenen el problema de que estan més en posició de fill que no de pares. No, és que no em fa, és que no, i protesten del que fan els fills o no fan, com si fossin un altre infant, no? O dius, escolta, no, tu ets el pare o ets la mare.
O sigui... Potser estem parlant d'obvietat. El millor que li pot passar a un fill o una filla és haver-se sentit desitjat en el seu moment pels seus pares.
A veure, clar, això, el desig és una cosa que es va, en certa mesura, activant i reactivant i modificant a mesura que van creixent. Un problema és quan, per exemple, el desig d'un pare és tenir un nen petit i el nen ja té 15 anys. Si no s'actualitza aquest desig, no, se li complica.
Hem afegit un altre verb, ser, tenir, desitjar.
Sí.
El desig del pare ha de coincidir amb el de la mare?
No necessàriament.
Ho dic per aquelles circumstàncies en què precisament de la parella la dona sigui la qui pugui tenir més intenció de desitjar un fill més que l'home.
A veure, això és molt interessant. Si agafem, te'n recordes una vegada, ja fa temps vam parlar i vam portar la llei d'interrupció de l'embaràs,
sí,
que l'europea, aquí estem començant a... Bueno, van intentar canviar-la, em sembla que no l'han arribat a modificar. El que planteja és que la dona menor, és a dir, entre el 16 i el 18, malgrat ser menor d'edat, i per tots els altres efectes és menor d'edat, només pel fet de l'embaràs, de mantenir-ho o interrompre'l, és una decisió de la dona.
La dona.
De la dona, que ja veus, una dona que és un adolescent, no? Mm-hmm. Més que una dona.
Més enllà, però, de la llei o de
perdó,
la...
Perdó, per dir una diferència,
sí, sí.
No, perquè la llei contempli...
Perquè ens adonem de fins a quin punt la llei fa una excepció.
Exactament.
Aquesta, com en diríem, circumstància biològica...
Biopsicosocio...
Agafa-t'hi.
Clar, sí. Perquè no estan per lo biològic, sinó justament és per la significació que té,
o sigui,
i ho diu, en la identitat de la dona.
És a dir, la llei prioritza...
Sí. O sigui, el que s'ha de defensar ja, més de que sigui menor o no...
És la condició de...
La condició femenina, la condició de tenir la llibertat de ser o no ser mare.
D'acord. T'ho preguntava així i no sabem si en el cas d'un psicòleg clínic això pot funcionar d'aquesta forma. Suposadament l'ideal, i no hi ha termòmetre d'això, és que els dos membres d'una parella desitgin per igual tenir un fill o tenir una filla. Es pot donar el cas que hi hagi un dels membres de la parella que ho desitgi més que l'altre?
Clar, el desig mai és igual. O sigui, és igual en el sentit de que en tots dos està present. La manera, els matisos, les intensitats sempre són variables i particulars. Normalment les que senten més el rellotge biològic són les dones. perquè és cert, o sigui, un home de 35 anys que no té fills tranquil·lament pot pensar que ja els tindrà d'aquí 5 anys o d'aquí 10. Deus ser un pare avi, però bueno, però serà pare. Una dona no, ho té més
no
difícil.
No pot plantejar-ho d'aquesta manera.
Encara que si se'n va parlar amb un ginecòleg, o quasi et diria per dir-ho així, amb un científic, es preocuparà de la part biològica. O fals, vostè pot ser mare, a mi en tenim una de 60.
Mm-hmm. Fet una com es va donar el cas?
És cert, perquè és un cas científic. Mm-hmm. Però és que les mares no són ciència, ni els fills són científics, ni són producte de la ciència.
Precisament per això, preguntava, aquella vegada és frase que es deixa anar, no, és que ell ho volia.
Ella.
Ella ho volia.
Mm-hmm. Bueno, doncs pues fixa't, i tant. Ella volia, de vegades, ella porta el motor...
T'ho pregunto per això, eh?
Sí.
Per si es pot donar aquest cas.
Però mira, es dona tant aquest cas, que actualment no, veus que hi ha més desig de fill que de marit, o d'home, o de parella. Bueno, i moltes dones ho diuen, bueno, sí, escolta, al final, si no trobes l'home, ja tens 34, als 35, jo em quedo embarassada. I tiro endavant. Perquè jo vull ser mare. És a dir, que el desig de fill no és exactament, o sigui, no és necessàriament coincident amb el desig de parella. Perquè vegi si pot ser diferent, sí. I pot estar en solitari.
Això, és clar, és excessivament, suposo, simplificat com a pregunta, això no és ni bo ni dolent.
Exacte, això no és ni bo ni dolent.
Ni bo ni dolent.
És, però sí que és, sobretot, jo crec, cada vegada més signe dels nostres temps.
D'acord.
Diríem de la complexitat de la vida moderna o postmoderna en la que estem.
Dona una certa sensació com si en Roman digués no, les dones continuen, diguem-ne, mantenint ben ferm el desig de la maternitat en molts casos, però com si veiessin que el sentit de la paternitat no és tan evident amb les parelles en qui puguin estar.
Dius per l'home.
Per l'home, sí.
De vegades sí, a l'home li costa més fer evident el seu desig de fill. Probablement el desig de la dona incentiva el desig de l'home. Hi ha moltes dones que justament plantegen la qüestió de que no és només que vull tenir un fill, vull tenir un fill amb tu. Jo he trobat un pare pel meu fill i ets tu. Hi ha dones que no troben un pare pel seu fill, pel que sigui. De vegades és perquè, bueno, les constitucions de les parelles ara també es fan d'altres maneres. Sembla que als Estats Units ja diuen directament que el 25% de les parelles es fan per internet. Per dir les coses
ens crida l'atenció, no? Perquè l'especialista ve a dir que no hi ha resposta per tot.
No, jo no la conec.
Hi ha situacions que
molt
no tenen
variades.
Resposta.
Per què passen? O podem posar-nos a fer hipòtesi, sí. I a pensar per què passen. Però que passen, passen.
Està clar.
I són, i diríem, i moltes vegades són efecte de situacions molt positives. No? És a dir...
D'alguna manera, però, tot això que passa abans de l'embaràs o durant l'embaràs condicionarà la vida del nen o la nena que neixi?
Sí.
Els desitjos més o menys fervents, l'assumpció més o menys fervent de la condició de pare o mare, tot això afectarà?
Tot això
afectarà.
Afecta en tot sentit.
I ja no parlem de la pressió de l'entorn, només ens referim estrictament a dues persones que volen tenir una criatura.
Bueno, això, lo de l'entorn, està molt bé que ho toquis, perquè...
Continua pesant tant com sempre.
Bueno, com es queixava el Cruyff, més o menys, de l'entorn, jo crec que aquí de vegades passa el mateix. No? I la parella, el que ha de tenir molt clar és que les decisions són de la parella, i punto. Perquè si no es lien unes tanganes de campionat, però justament veus el que separa, o sigui, has de deixar de ser fill.
És que la meva mama vol... Si una parella no vol tenir fills, que no en tingui.
Oi, tant que no. ningú, no és obligatori, és justament una qüestió de desig, no?
És únicament, fonamentalment una qüestió de desig.
Sí.
Per tant, si no es desitja encara que l'entorn ho desitgi,
que els tinguin
ells. Millor que els tingui l'entorn.
Que sigui un altre, no sé, no...
Ja.
A veure, per què? A veure, si això és... Però veus,
sembla obvi, eh? Però ho dius així perquè...
No. És cert que
l'entorn continua...
Ja porteu no sé quan i encara no teniu fills. Bueno, doncs també, fixa't, va molt bé abans de ser pares, ser adults.
Caram.
Sí, vull dir, en el sentit de justament de poder dir-li a la mama, mira, mama, jo sé que tens moltes ganes de ser àvia, escolta, parla amb la meva germana, o digue-li al meu germà, o soc fill únic, mare, ja ho veurem, sap molt de greu, però no anar a dir-li a la dona, escolta, que la mama vol que tinguem un fill, perquè va tan patètic. O sigui, tenir un fill, i molt més freqüent del que sembla, tenir un fill per satisfer la mare, moltes dones el tenen, i hi ha homes que també el volen, no? És com per donar
a un altre,
com una ofrenda
.
De l'amor.
Per retornar.
Per retornar, per pagar, per deute.
Després la vida serà com serà. Però en principi no hauria de funcionar el desig respecte a un tercer.
Exacte. O en tot cas...
Una altra cosa l'hauria d'incorporar, perquè segurament, si la parella vol desitjar una criatura, farà feliç el seu entorn. Això ja es dona per suposar.
Segurament que això t'estimula més que no pensar que et tiraran pedres.
D'acord.
Però no serà per lo contents que estiguin o no que la teva decisió, perquè diríem, ja és un element fundant que ja comença una mica tort. Si ja del vamos... ja estem amb aquestes influències, imagina després quan vingui i el que vingui després.
De la mateixa manera, ser, tenir, desitjar, potser pot pensar una parella que, o pot desitjar que un fill arreglarà o llimarà determinades situacions de convivència que demostrin que no s'encaixa massa bé entre la parella. Un fill ho aconseguirà, això?
No, i no és funció del pobre fill, ni ha de ser, diríem, des del fill, que els pares tinguin la fantasia o el desig o l'expectativa, això...
Perquè el que és evident és que un fill o una filla acabat de néixer obliga, diem així, obliga de bona manera els dos membres de la parella a estar per ell.
Sobretot a la mare.
Sobretot a la mare.
Obligació, diria, bàsicament a la mare.
D'acord.
El pare, el que l'obliga, o a la parella, el que l'obliga és a donar suport a la mare... perquè és que, o sigui, ja no pot més.
Per tant, d'alguna manera inconscient, no sé si dir, o l'inconscient pot pensar, mira, haurem trobat la forma de poder estar tots junts més sovint.
Però saps el que passa? O sigui, si és veritat,
no cal el fill.
I si cal el fill, diria, els va, és que és al revés, o sigui, el fill posa a prova la parella, segur, posa molt a prova, és a dir, per exemple, en un senyor que entén que la seva dona no li fa massa cas, ara que tingui un fill, veurà el que és que no li faci cas, perquè vaja, que ni s'enterarà si hi és o no hi és, perquè està absolutament imbuïda d'aquell vincle amb aquell ser, tan dependent.
I al revés, Roman, si una dona creu que el seu home no li fa cas, li farà més cas si té una criatura?
Això és una expectativa que de vegades passa, no? O sigui, t'he donat no sé quants fills. Bueno, sembla que tampoc. Que no. Pot tenir, diríem, una valoració, o que la valori per això. De vegades es diu, com a mare ets fantàstica.
Sí.
Però clar, com a dona ja li està dient que no, o no l'estima o no està enamorat o el que sigui. Els fills, no sé, donen moltes coses, però clar, no inventen el que no hi ha, no poden inventar els fills. Crec que de vegades hi ha un dels inconvenients és que, per exemple, la dona té que renunciar a coses fortes, la feina, una bona feina, i si aquí no hi ha un convenciment i una cosa molt clara de que renuncia en funció d'un desig, les expectatives es posen en el fill i el fill ha de venir com a compensar o a recompensar coses que difícilment podrà fer-ho.
És a dir, el fill com a ésser, com a persona de ser tan extraordinària que reconi qualsevol record relacionat amb aquella feina que omplia.
Que bé que ja no sé el director general.
Perquè mira quina criatura, quina cosa més sensacional.
Si resulta que la criatura fantàstica no dorm per les nits, et dona les nits, i al cap d'un any tens unes ulleres que t'arriben...
Sí, sí, sí.
Perquè, bueno, pel que sigui, o perquè... No, per exemple, hi ha, de vegades hi ha situacions orgàniques que marquen coses, o sigui, nanos que per una raó o per una altra tenen problemes per respirar o problemes d'estómac.
Evidentment, aquelles circumstàncies que es poden trobar amb els pares amb els fills. Sí. Bé, des del mal d'orella, des de vinga, dalsi, matí, tard i nit, i totes aquelles coses, no?
Sí.
Tot això posa a prova.
I tant. Posa a prova i requereix, diríem això, posa a prova, requereix molta atenció i criteri, no? D'anar trobant formes i maneres i respostes, no? Mira, i aquí, per exemple, el pare ja té molt més, o la parella ja té molt més de protagonisme. Justament perquè està una mica més enfora i permet, i és que no pot ser que cada vegada, és que tu no et fixes, però cada vegada que plora vas i li dones la teta, o cada vegada que plora tu surts volant. Jo, escolta, potser ens prens una mica o deixa'm que ja vaig jo, és a dir, que aquí sí que la qüestió de parella ajuda molt. Una de les coses que veus que moltes mares senten és una solitud immensa davant del fet de ser mare.
Ara gairebé et preguntàvem, parlàvem del desig. Clar, el desig també s'ha de saber, no sé si dir, administrar, contenir una mica, perquè no ens desboquem per mort del desig, o no ens deixem anar per mort del desig.
Efectivament, sí, o sigui, el desig s'ha de regular. No
es pot deixar anar.
No, deixant-se portar pel desig es porta al calaix, segur. És desenfrenat, o sigui, el desenfreno no porta a bon lloc.
És a dir, fins i tot desitjar una criatura, el desig s'ha de col·locar dins un context.
Sí.
Desitgem un nen, però hem de poder contextualitzar aquest desig en la nostra vida i en la nostra quotidianitat.
Sí. En la nostra història, i tenim un... i desitgem un altre. I no, mira, l'altre dia em deia una persona de la quantitat d'interrupcions involuntàries a l'embaràs que n'hi ha, és a dir, que és molt més freqüent de lo que es sap o de lo que es diu, que les dones no ho expliquen o les parelles no ho expliquen, però passa més sovint, i aquestes coses deixen marca en una parella, diríem. De vegades són interrupcions, de vegades passen coses en els primers moments de vida, de vegades passen coses en l'últim trimestre de l'embaràs, que moltes vegades obliguen a la dona a tenir el part d'un nen que morirà o que no, que hi ha
que poden resultar molt traumàtiques, situacions
molt traumàtiques, i que marquen aquest desig de fill.
Tres quarts d'onze, no? Seguirem amb això, però amb matisos, com vulgui contestar en Roman. És més fàcil tenir un fill que ser pare?
No sé si és més fàcil, però són coses diferents. No hi ha prou en tenir un fill per ser pare.
I ja és una resposta.
Sí, i més si l'agafes per la banda del pare. Més si l'agafes per la banda del pare. Diríem que...
Per això ho he agafat així.
Sí, perquè imagina't, o sigui, al final el pare és, diríem, és el progenitor, el procreador, diríem, però no només. No? De vegades és més el pare, en algunes famílies, l'avi, que no el progenitor.
El propi pare.
O la parella, la nova parella de la mare, que ha fet de pare, i de vegades veus coses fantàstiques en senyors que han sigut parella, no sé, 10 anys d'una senyora que ja tenia fills, i per exemple s'han divorciat.
Sí, i com els...
I els continuen veient i els anomena hereus, per exemple. i potser hi ha una altra persona i ja tenen un pare, no? I després hi ha una altra persona que anirà fent funcions
paternes. No canviaríem el verb, entre ser pare o fer de pare.
Veus? No és el mateix, clar.
No és el mateix.
No, es pot ser, però diríem, el que passa és que aquí diríem difícil pensar que sigui pare sense fer de pare, no? O sigui, es pot ser més progenitor que no pas pare.
Seguirem amb això divendres que ve des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.